Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
El mar Mediterrani s'ha convertit en una fossa comuna i, malauradament, les coses han canviat poc en un any. És l'alerta que fa Metges Sense Fronteres, una organització que ara treballa intensament per salvar persones que s'arrisquen a perdre la vida per trobar un món millor. En plena crisi de refugiats, avui volem saber com treballa aquesta ONG que té a Barcelona un dels principals centres de coordinació de tot el món. Joan Tubau és el director general de Metges Sense Fronteres a Espanya. Bon dia, Joan, i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un bon amic comú, d'en Joan i meu, que treballa a Metges Sense Fronteres, que és en Guillem, m'explicava que París, Brussel·les, Amsterdam, Ginebra i Barcelona són els eixos fonamentals arreu del món, de tot el món, de Metges Sense Fronteres. Això és molt gros. Primer, perquè les cinc capitals són europees. Primera. Sí. I segona, perquè una d'elles és Barcelona.
Sí. Bueno, una d'elles és Barcelona, efectivament, i és on hi ha un dels cinc centres operacionals, vol dir els que fem operacions, els que enviem metges al terreny, els que enviem avions plens de materials, els que tenim vaixells o barcos a la Mediterrània, els que fem operacions. I els demés, i les demés organitzacions de Metges Sense Fronteres, que són moltes, 25 arreu del món, el que fan és recolzar de moltes maneres, les òbvies és a través de la captació de fons, però de buscar-nos els millors recursos humans possibles, la millor gent possible, i d'articular i arrelar l'organització també en societats importants. No? Però els que fem operacions, efectivament, són cinc. I també és important el que has dit, és que avui per avui estem tots a Europa. Això és una qüestió històrica. O sigui, històricament, fa entre 40 i 47 anys vam néixer tots a Europa en aquests finals, i mitats i finals dels anys 70. Però això canviarà. L'organització canvia, l'organització està instal·lada a molts llocs del món i avui per avui sorgeixen MSF sense fronteres molt potents a la Índia i al Brasil i a Sud-àfrica i a l'Argentina. Per tant, això anirà canviant, la progressió farà canviar.
Puc saber com funciona Metges Sense Fronteres?
A veure si t'ho sé explicar breument. No? Bueno, som una organització d'ajuda humanitària, que vol dir que fonamentalment les nostres eleccions operacionals ens porten a procurar aliviar el màxim de sofriment, de patiment possible, i de salvar el màxim de vides possibles en les situacions més agudes o més crítiques. Això vol dir, doncs, que no fem fonamentalment ni educació, ni desenvolupament, ni procurem canviar les formes de comerç en el món, i a vegades acabem fent una mica d'això perquè ens interessa per un punt especial, però el que fem bàsicament és procurar salvar-li la vida a aquella gent que pateix les situacions més crítiques i més agudes al mig d'una crisi, la majoria de vegades conseqüència d'una guerra, i lògicament donar-los assistència mèdica, que és el que som, fent de metges.
Actueu vosaltres o us avisen perquè cal actuar?
Fonamentalment actuem nosaltres, i de vegades hi ha sistemes d'alerta en el món, cada vegada n'hi ha més, però fonamentalment encara tenim una capacitat pròpia de saber el que està passant al món. Estem presents a 65 països del món, tenim projectes i fem operacions, tenim metges i fem nutrició i fem projectes de cirurgia i vacunem nens a 65 països del món. Això vol dir que, malauradament, acostuma a ser en aquests 65 llocs del món on passen les desgràcies, i per tant ens n'entenem molt de primera mà i reaccionem.
Però no tenir una quantitat de gent, sí. O sigui, el contingent de gent, de metges, de personal sanitari, ha de ser impressionant, no?
Avui per avui, doncs, probablement contractem... la gent que treballa per Metges Sense Fronteres són entre 60 i 70 mil persones arreu del món.
60 o 70 mil persones?
Sí. Això, una bona part d'ells són els nostres companys del sud de Sudan, que són del sud de Sudan, o els del Congo, que són del Congo. I uns 3.000, entre 3.500 i 4.000 persones són gent que canvia de país per fer la seva feina. O sigui, de gent d'Espanya que se'n va al Congo, o gent del Congo que se'n va a Mèxic, que això també passa.
Ara una de les feines més visibles de MSF és la crisi de refugiats. Per què una ONG mèdica ha de fer feines de salvament marítim al Mediterrani?
perquè vam jutjar ara fa un any que calia. Vam jutjar que el que estava passant a la Mediterrània era una crisi humanitària d'unes dimensions desproporcionades. L'any passat van morir o es van ofegar aproximadament entre 3.500 i 4.000 persones. Això és un número de vides absolutament injustificable, immoral, i tot i que som una organització de metges, vam decidir que calia doncs comprar barcos i treure aquesta gent de l'aigua. Entre altres coses, si m'ho permet, Jordi, perquè passava una altra cosa que ens preocupa quan fem les nostres reflexions d'on hem d'intervenir i d'on no, i és que aquells que tenien la responsabilitat i les capacitats de fer-ho, per tant les marines europees, la italiana, l'espanyola, la NATO, no ho estaven fent. O sigui, que a una crisi humanitària evident i pràctica s'hi juntava la negligència i la irresponsabilitat política d'aquells que tenien l'obligació de treure aquesta gent de l'aigua.
Esteu ben vistos vosaltres pels governs?
Jo diria que generalment, probablement no. Sempre hi ha un dia que els hi fem nosa, si m'ho permets. Mm. Evidentment som una organització que no som una organització que tenim en el nostre mandat confrontar-nos amb els governs perquè sí. Però estem de part dels que més pateixen, estem de part dels més vulnerables, estem de part dels oblidats. I els vulnerables, oblidats i els que més pateixes ho són en gran mesura, en un moment o altre, per culpa d'algun estat.
Parlant del Mediterrani com si fos una fossa comuna.
Sí. Sí, sí.
I com treballeu? És a dir, un cop rescateu una persona al Mediterrani, quin procés segueix?
Et puc dir com va ser l'any passat. Hem començat aquest any, el primer vaixell, el Dignity, va recollir 300 persones durant el cap de setmana, el dissabte, i per tant aquest any veurem com és, perquè hi haurà elements, sobretot polítics, que poden canviar l'escenari, però bueno, l'any passat doncs, hi havia un mecanisme de coordinació, efectivament, i els nostres vaixells doncs, treien a la gent algunes vegades de barcos en situació absolutament precària, d'altres vegades de dins de l'aigua, i els vam entregar durant l'any passat a les autoritats, sobretot italianes. Aquest any la situació pot ser diferent, entre altres coses perquè els elements polítics, si m'ho permets, la transformació que hi ha hagut política en els últims 7 o 8 mesos que hem passat, o han passat, la senyora Merkel, la Unió Europea i Frontex, a dir, aquesta gent els hem d'acollir, fugen de les guerres, avui per avui estem dient aquesta gent s'han de tornar a Turquia, i Turquia li donem 6.000 milions i ja s'ho farà. Això pot fer que la situació canviï. Quan traiem aquesta gent de l'aigua, no sabem exactament què passarà. No sabem exactament quin tipus d'acolliment tindran per part de les autoritats italianes si caben a Sicília o per les autoritats gregues si acabem portant-los a Grècia. El que passarà amb aquesta gent és una cosa que ens preocupa moltíssim, perquè evidentment no volem salvar-li la vida a la gent que està a la Mediterrània perquè després la Unió Europea els posi en un camp de concentració i eventualment els torni a Síria. Per tant, estem molt preocupats i políticament en una situació que és tensa.
Té la solució a la crisi de refugiats? Tenint en compte que la guerra de Síria no s'acabarà?
No, bueno, la guerra de Síria no s'acabarà, desgraciadament, en els propers mesos, i la crisi de refugiats té la mateixa solució que tenen totes les demés, que és aquesta gent. Se'ls ha d'acollir, se'ls ha d'acollir en condicions de normalitat, de manera organitzada, i a través de les responsabilitats que tenen l'Alt Comissionat de Refugiats de Nacions Unides o els Estats Membres. Què és el que vam fer el 92 amb la gent que fugia de les guerres dels Balcans? I què és el que fa Kènia amb la gent que surt de Somàlia durant els últims 30 anys. I què és el que ha fet fins avui amb 2 milions de refugiats l'estat turc fins avui, o el que fa Jordània, o el que fa el Líban, que un 25% de la seva població són refugiats sirians. Doncs, per tant, aquesta gent se l'ha d'acollir. És el que vam dir que faríem quan vam sortir com a societat d'una terrible guerra, la Segona Guerra Mundial, i vam dir que hi havia coses que no podien passar mai més. I una de les que vam dir és que la gent que fugia de les guerres els hi tancaríem les portes i evitaríem que fugissin de la por, de l'assassinat, de la violació i de la fam. Així s'ha de resoldre.
Quan veus, per exemple, que Àustria a les eleccions guanya l'extrema dreta en la primera volta de les presidencials, que va ser el més votat, això com es pot lluitar?
Això ho hem de lluitar com a ciutadans, això ho hem de lluitar com a ciutadans de països i d'estats i d'unions europees que veiem que això és una mostra d'absoluta falta d'humanitat. Aquesta gent són mares i pares i famílies que fugen d'una guerra que fa 5 anys que dura, en el que es bombardeja indiscriminadament barris, en el que ja no queden metges perquè puguis tenir un fill en un hospital, en els que hi ha llocs en el que ja la gent es mora de gana. Per tant, aquesta gent, i aquesta gent eren gent com nosaltres fa 6 anys. Jo el 2011 vaig estar a Síria. Síria era un país que estava allò amb un nivell de molts que avui ja són membres de la Unió Europea, dels últims 5 o 6 o 7 països que han entrat, doncs Síria era un país així, i avui és un lloc on no hi ha metges, on es bombardeja indiscriminadament la gent que queda en guetos de Homs o d'Alepo o del propi Damasc, i aquesta gent fugen d'això. Per tant, l'únic que queda és que com a éssers humans i com humans ens rebel·lem cap a la injustícia, cap a la brutalitat, que sobretot el que fa és... jo crec que el que fa, si m'ho permets, és posar de relleu la gran crisi de tota aquesta situació, que no és la de refugiats, és la crisi dels nostres valors, és la crisi de la nostra ciutadania, és la crisi de la nostra humanitat.
Acabarem, però vull preguntar-te, estem parlant de Metges Sense Fronteres aquí al costat, perquè això ens passa, és que és el, sí, sí, això sí, passa sí, aquí al costat. Però si anem a l'Àfrica, allò que parlem tantes vegades amb el Xavier Aldecoa, que quan passa una cosa aquí sembla que s'hagi de caure el món, però quan passa a Àfrica ni ens en recordem, a Àfrica hi ha conflictes on hi ha Metges Sense Fronteres, el del Iemen, per exemple, que és terrible.
Sí, el del Iemen, el de la República Centroafricana, el del Congo, i probablement avui per avui el més brutal a l'Àfrica, que és el del sud de Sudan, d'aquest país que es va separar, o sigui, separar en dos, i ara és un país doncs, que fa 5 anys i que fa 5 anys que lluita per veure qui tindrà la supremacia política d'un nou estat on es pateixen violències terribles d'uns contra els altres, un país que en el moment de néixer ja era dels més pobres del món, un país en el que no hi ha metges, no hi ha hospitals, i un país en el que una vegada més la comunitat internacional i Nacions Unides està fent un paper molt trist. Aquí, doncs, nosaltres hi estem abocats, no? I posem... nosaltres dediquem, avui per avui, encara el 65-70% de tots els nostres recursos a les crisis de l'Àfrica subsahariana. I el 25% a l'Orient Mitjà i creciendo, desgraciadament, i una part, doncs...
L'Orient Mitjà, el 25%.
Sí, i creixent, evidentment. Vull dir, la situació a Síria, als països de l'entorn, a l'Iraq... El Iemen, això fa, doncs que...
Me'n recordo quan va haver aquell atac dels Estats Units contra un hospital a l'Afganistan, que era un hospital vostre, de Metges Sense Fronteres, que això va ser terrible. És a dir, encara com és possible que hi hagués aquell atac?
No ho sabem, i els Estats Units i el propi Afganistan no ens ho volen explicar i no ens ho volen dir. No ens ho volen explicar a nosaltres, no ens ho volen explicar a les famílies dels nostres treballadors que van morir o a les famílies dels pacients que van morir. O sigui, gent que estava en un hospital malalt, en un llit, rebent una transfusió de sang, li va caure una bomba a sobre i el va carbonitzar en el llit d'un hospital. Un hospital absolutament funcional, un hospital, a més a més, de molt alt nivell, molt semblant als hospitals que tenim aquí a Espanya, que era un hospital emblemàtic per nosaltres, absolutament conegut per tots els actors del conflicte, els talibans, el govern afgà i les tropes especials i l'aviació americana, i no sabem per què, durant una hora va ser bombardejat sistemàticament, de manera deliberada, fins a matar 40 persones, i sobretot, el que és molt important, fent que aquest hospital ja no sigui funcional i fent que la gent de Kunduz, 200.000 persones que viuen a Kunduz, que viuen al mig d'una guerra, ja no tenen l'únic espai d'humanitat i de cuidados mèdics que els hi quedaven, que era l'hospital de Kunduz. O sigui, els hi van robar tot això. I per què va passar? I com va passar? I qui va donar l'ordre? I què va fallar? I qui va tenir eventualment la culpa? Són totes les preguntes que fem i a les que no ens volen donar resposta.
Terrible. És terrible. Per tota aquella gent que ara ens estigui escoltant, que vulgui col·laborar amb vosaltres, anem per les dues vies. Primera, des d'un punt de vista humà, és a dir, gent que sigui de personal sanitari, gent que vulgui desplaçar-se als llocs. Hi ha molta gent que vol anar als llocs a ajudar, amb tots els riscos que això comporta, perquè no estem parlant d'aquests un metge convencional o un personal sanitari convencional, que, o una persona simple que no és ni personal sanitari, sinó que vas allà a cooperar, a dialogar, a negociar. Estàs fet d'una pasta especial, és evident. I tens uns riscos, evidentment, perquè no estem anant en zones tranquil·les, sinó que anem en molts llocs, en molts casos, en zones de conflicte. Tota aquesta gent, què ha de fer?
Lo fàcil és dir, doncs, que aquesta gent, avui per avui, a través de qualsevol de les nostres pàgines web, de Metges Sense Fronteres a Espanya o qualsevol altra, doncs poden entrar a conèixer bé l'organització. És important entendre bé el que fem, com tu has dit, entendre bé les circumstàncies en el que fem, estar disposat a assumir una sèrie de riscos que, òbviament, cada vegada més són millors a mitigar-los, aquests riscos, però continuen existent i aplicar, diguem.
I la gent que no és metge i que senzillament es vulgui... Perquè, esclar, estem parlant de tant a Catalunya com a Espanya que el tema de la solidaritat és una cosa que i respecte a Metges Sense Fronteres hi ha molta gent, no?
Molta gent. Jo m'atreveixo a dir, ho dic amb orgull, i llavors em diu, oh, per què ho dius? Bueno, me remito a los números, no? Sí. Que Catalunya i Espanya i l'estat espanyol són probablement de les societats més generoses de totes. Nosaltres tenim 450... o tindrem al final de l'any 450.000 socis.
Espanya, 450.000 socis?
A Catalunya i a Espanya.
450.000.
Per càpita, aquesta és la proporció més alta del moviment MSF.
A tot el món,
per càpita. Però és que, a més, a Catalunya, amb tota transparència, perquè a Catalunya i a Espanya, aquestes són dades que estan a la nostra pàgina web i, eventualment, a les nostres memòries, el 2016, doncs, la generositat i la confiança de la gent ens posarà a disposició 90-95 milions d'euros a l'estat espanyol.
Només Espanya, 90-95 milions d'euros.
Perquè fem operacions. I aquesta és la tercera xifra més alta del moviment MSF. I només superada per Alemanya i pels Estats Units, països molt més grans i amb una situació econòmica diferent. Aquesta solidaritat s'ha sostingut a lo llarg de tota la crisi, ens explicava el Sal Martín fa un moment, doncs a lo llarg de tota aquesta crisi no solament s'ha sostingut, sinó que amb una manera important ha crescut. La meva teoria és que la ciutadania de Catalunya, d'Espanya, la del sud d'Europa, és extraordinàriament solidària i que moltes vegades jo diria, si m'ho permets, que és un acte de rebel·lia cap a la falta de solidaritat de molts dels nostres estats i de les moltes de les nostres administracions. Mentre ha fet tot això la ciutadania catalana i espanyola, ha desaparegut la cooperació oficial de desenvolupament tant a Catalunya com a Espanya. Bàsicament ha deixat d'existir, explicada per la crisi. La crisi explica la desaparició del finançament públic i aquesta mateixa crisi sembla ser que explica un push i un esforç extra de solidaritat de la gent. Per tant, per mi, aquí, evidentment, hi ha una dicotomia interessant, no?, i un punt interessant.
Doncs ja ho sabeu, Metges Sense Fronteres, a les webs, qui vulgui col·laborar d'un punt de vista econòmic i formal amb Metges Sense Fronteres, i a tots aquells que vulguin endinsar-se en totes les proves que això requerirà per anar sobre el terreny com a metges, com a auxiliars. Moltes gràcies, Joan Tubau, director general de Metges Sense Fronteres a Espanya. Bon dia i moltes felicitats, de debò.
Moltes gràcies a vosaltres.
Són les 11:10.